La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 7 minuts gairebé que passant de les 4 de la tarda i seguim engegant motors a la caravana, ara per acostar-nos al Teatre Nacional de Catalunya, Núria.
Amb un text de Pablo Leí i la direcció de Carme Portacelli, el clàssic Terra Baixa d'Àngel Guimerà es tradueix aquests dies en Terra Baixa, reconstrucció d'un crim. Una revisió de l'obra de Guimerà que l'allunya de la simplesa d'un drama rural, ni molt menys pretès per l'autor, per endinsar-nos a la revolta de la classe obrera contra l'opressió. Tot plegat amb dos personatges nous, com una periodista inspirada la primera corresponsal de guerra de l'estat espanyol, Carmen de Burgos, i el comissari policial Vinagret, que va participar en el famós procés de Montjuïc. Ells dos són els encarregats de, a través de visions diferents, desmuntar el clàssic teatral i començar-lo a muntar com si fos un trencaclosques a partir d'un dels crits més aplaudits per l'espectador català, He mort el llop. Per parlar d'aquesta obra, però també de l'estat de salut del teatre català, podem saludar aquesta hora la directora de l'obra, però també directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli.
Carme Portacelli, molt bona tarda.
Bona tarda.
No explicarem per què, Carme, però aquesta cançó suposo que la tens al cap
tot el dia.
Tot el dia, eh?
Sí.
Què és Terra Baixa, reconstrucció d'un crim?
Bueno, és Terra Baixa d'Àngel Guimerà, vista per un home i una dona, que és el Pablo Leí i jo, del segle XXI. Per tant, és recollir tota l'obra de Guimerà, que a més la respectem completament perquè ens agrada moltíssim, a més té una força emocional molt forta, una força teatral molt important, i portar-la a contextualitzar-la en el moment en què es va presentar i intentar fer d'això un clàssic universal.
Per què calia transportar Guimerà al segle XXI?
No és que calgui, és que ja Shakespeare, quan ell mateix escrivia Juli César, ja no posava els seus personatges en faldilla romana, sinó que feien vestits de la seva època, i era una visió determinada, la d'ell, d'un home de la seva època, amb la seva experiència, els seus pensaments, les seves filosofies, la seva política, tota la influència de la política en la ment de la gent... I tot això és així, no és que vulguis transportar-la, és que no podries no fer-ho, diguéssim.
T'ho preguntava, Carme, perquè abans ens ho explicava molt bé la Núria, eh? Deia que aquesta obra allunya de la simplesa d'un drama rural, perquè hi ha molt més a l'obra de Guimerà que un simple drama rural en Terra Baixa, no? No sé si amb els clàssics a vegades passa això, no? Que de tan clàssics que són, acabem simplificant-los.
Però és que els clàssics... Per això es diuen clàssics, el que tenen, que és lo interessant i lo bonic d'ells, i aquesta obra la té, aquesta possibilitat, que és que tu pots llegir-la des de qualsevol moment, des de qualsevol llengua, des de qualsevol cultura occidental, potser de les altres també, però la nostra segur, i la pots llegir malgrat el temps passat. Llavors, el que no podria... O sigui, nosaltres l'única cosa que diem és... Si, no sé com dir-te, si tu mira... Una tonteria, no? Aquest senyor una mica boig, totalment trastocat, que ha matat aquell capellà o sagristà o no sé què, a Algeciras o a Ceuta o Melilla, no recordo molt bé ara,
sí.
Que han aprofitat alguns partits de dretes a dir que era un acto terrorista islamista, per aprofitar per dir que els facin fora, diguéssim. Tu imagina't si això es quedés, és a dir, si no es pogués llegir dintre d'un context. Vull dir, què seria, no? No és el mateix fer justos de camí en el moment que parla d'uns terroristes, de la raó d'uns terroristes, estiguis o no d'acord, parla de la seva, exposa les seves raons perquè ho fan, i fer-la quan en aquest país es mataven 6 policies a la setmana. Vull dir, saps? Les coses tenen una visió des de quan les fas.
Parlem una mica dels personatges d'aquesta obra, que em semblen molt interessants, com els personatges de la periodista, interpretació, per cert, brutalíssima,
brutal,
de Laura Conejero,
brutal,
i del comissari amb un Manel Sanz també espectacular,
sí,
que ens porten des de la visió de cadascun d'ells, no ho dèiem abans, per al trencaclosques de Terra Baixa, reconstruint pas a pas, sense pressa, els passatges de l'obra de Guimerà i fent un incís, al meu parer, fent un incís en cadascuna de les escenes per dir-nos que darrere de tot això hi ha molt més que el bé i el mal, no?
Clar, hi ha la política, hi ha tota una societat que està fent-se d'una manera, tots uns interessos d'uns quants perquè es faci o hi hagi un relat, com passa sempre, com passa ara, com va passar en aquell moment, com ha passat tota la vida, no? I jo crec que això és lo interessant. Interessant és sempre contextualitzar les coses dintre de la seva època, perquè segur que si haguessin sigut una realitat, si haguessin estat reals, haguessin tingut una lectura com la que nosaltres creiem que estem fent.
Per cert, reals no ho són, però basats en fets reals, sí.
Sí, està basat en un fet real i, de fet, nosaltres vam tenir una anècdota. Jo no hi era aquell dia a la funció, però resulta que va venir una gent que era la família del Manelic, i havia passat una cosa semblant, o sigui, hi havia passat, no havia matat l'amo, però l'havia deixat una mica així, l'havia fet una pallissa considerable, i hi havia tota una història darrere de tot això, bueno, com Lorca, també quan fa Bodes de Sangre, està basat en una notícia que llegeix al diari.
Basats en fets reals també, el periodista i el comissari.
La periodista del comissari, la periodista està basada només en un personatge molt interessant que va ser la primera corresponsal de guerra de l'estat espanyol, que es deia Carmen de Burgos, una dona progressista, evidentment, i feminista, evidentment, que anava amunt i avall i que nosaltres l'hem portat aquí perquè sigui la que explica aquesta història i la que, sota els seus ulls, veiem una mica aquesta història i s'enfronta al vinagret, que és el Lleó Antoni Tresols, que és un comissari que sí que va existir i que va tenir una influència bastant, bastant important en els assassinats, en els afusellaments injustos d'innocents als atemptats de Montjuïc.
I altres tres personatges, Carme, que també veien l'obra, em feien pensar moltíssimes més coses que tracta una obra com aquesta, Terra Baixa, Reconstrucció d'un Crim, que la podeu veure a la sala gran del TNC. És el paper que fa Cathy Say com a Nuri, o Anna Icobalceta com a Marta, una Marta empoderadíssima, o Eduard Farelo, que fa d'un Sebastià molt més complex que un simple dolent, no? Per tant, em fa pensar una mica que parteix clarament aquesta obra d'una altra premissa, com és el feminisme.
És que a mi no m'agrada classificar les coses. Jo entenc que dintre de la societat capitalista has de ser blanc, negre, rosa, blau, trans, trins, truns... És que a mi no m'agrada classificar les coses d'aquesta manera. No és sota un punt de vista feminista. Tu què pensaries d'una noia que des dels 14 anys un senyor de 30 se l'ha ficat a casa i es fot al llit amb ella? Tu què pensaries d'això? Tu pensaries que és un abusador? Tu pensaries això avui dia? Llavors no és un punt de vista feminista, és una realitat. Ella es deixa, ella no es deixa. Què vols que faci una persona de 14 anys que no té on anar a parar, que no té on menjar i que a més està educada, o educada no en el sentit d'educada expressament, però sota un punt de vista en el qual això és lo normal, això és lo que es fa i això és lo que succeeix. I bueno, i tu has de fer que el que has de fer és callar, que et faci el menys mal possible i anar tirant, no? I bueno, i tenir i a poc a poc aquestes coses, jo no, a més jo estic segura que el Sebastià no la maltracta, amb la qual no la maltracta fins que veu un perill, no? Però en el moment en el que tu ets obedient, bona, i no et bellugues mai d'un camí, no et maltracta ningú, no? Saps que, bueno, diguéssim, m'entens què vull dir, no? Si un dia se't crema la truita, doncs igual si que tens un bèstia al costat, fot un cop a la taula i t'agafa un infart del susto, tant de bo t'agafis un infart del susto, perquè el primer dia és a la taula, el segon dia és al teu cap, no? Però diguéssim que no és un punt de vista feminista, és que és una realitat, una noia que un senyor de 30 anys, quan en té 14, l'agafa, se la seu a la falda i després se la queda a casa. Hombre, pues no sé, no s'ha de ser massa subtil per pensar què és el que podrem pensar tu, que ets home, jo, que sóc dona, i qualsevol persona del món. No?
Sí que t'ho deia, Carme, perquè en altres versions que hem pogut veure de Terra Baixa, sí que l'obra més costumbrista de Guimerà, diguem-ne, l'hem vist amb una Marta molt menys, que s'adonava molt menys del que estava passant, i aquí sí que veiem el que et deia, no? Una Marta molt més empoderada, molt segura del que vol, no?
Clar, perquè tu el que has vist és una visió masculina, en aquest sentit, d'una dona que passa de les mans d'un home, que és el Sebastià, a les mans d'un altre i s'enamora bojament del Manelic. Jo aquí, per mi, m'interessa molt més, perquè el Manelic és un personatge que jo trobo extraordinari i que, a més, el Borja Espinosa està...
El clava.
Que mors de veure'l, perquè trenca el cor aquesta fragilitat tremenda que té, no? Un home que viu a la muntanya amb gossos, amb ovelles, i que no veu persones humanes, i diu, jo no sabia que existia el mal, jo pensava que no existia, però en realitat poder no existeix a la muntanya perquè no hi ha persones allà, no? Però quan baixes aquí a Terra Baixa i veus la gent, uf, llavors te n'adones que carai, Déu-n'hi-do, no? Però jo crec que són dues víctimes brutals, ella d'una manera, ell d'una altra. Són dues víctimes, perquè amb ell el Sebastià també pretén prendre-li el pèl, el cas amb aquella noia, ell queda enamorat perquè és el seu somni, de cop i volta l'enganyen, a ella li diuen, ella ho sap, no et preocupis que no voldrà posar-se al llit amb tu, de cop i volta ell té una il·lusió aquella nit que ella diu, però què està passant aquí, no entenc res, però escolta, aquí hi ha un pacte, deixa'm estar, no em parlis, que no serem amics, i de cop i volta diu, aquí ens han enganyat, i ell no entén res, ell pateix, ell pateix, ell és una víctima brutal, i ella també.
Hi ha una frase, Carme, que ara no sabré reproduir amb la fidelitat.
A veure si me la sé.
Que cal, però hi ha una frase a l'obra que diu Laura Conejero, el personatge de Laura Conejero, que és aquesta periodista, que ve a dir alguna cosa així com que les revolucions populars sempre comencen amb un Sebastià, que és l'amo, i amb un crit com el del Manelic, he mort el llop.
Bueno, ella diu una cosa molt bonica, diu, al llarg de la meva vida, perquè acabem l'obra, és una petita sorpresa, Argelers, no? Sabem la història que tenim en aquest país, Argelers, a Espanya en general i a Catalunya concretament, tota la gent que va a Argelers, i de fet hi ha aquella anècdota, bueno, no és una anècdota, és una realitat, que el Winnipeg, que Neruda venia a buscar mà d'obra barata, es va trobar artistes, filòsofs, filòsofes, poetes, la Zambrano... Bueno, clar, es va trobar una cosa extraordinària, se'ls van portar i diuen que va pujar el nivell intel·lectual i el nivell cultural de Santiago de Chile, no? I pobrets sortien de Guatemala per anar a Guatepeor, perquè al cap d'uns anys va venir el Pinochet. Però jo crec que ella el que diu és que tot se li barreja. És molt bonic aquest monòleg que ha escrit el Pablo, perquè diu, no pot deixar de pensar, no pot deixar de veure com surt la Marta de la presó i lligar-lo amb el noi del sucre. I no pot deixar de en la setmana tràgica. És a dir, com una gent pobra és maltractada i injustament aprofitant una mica la seva incapacitat de defensar-se, la seva indefensió, la seva, a vegades, ignorància, com passava aquí el franquisme, les dones que no sabien ni llegir ni escriure les ficaven a la presó sense testimonis de les dones que hi havia a la presó, perquè saps que no hi havia testimonis de dones, i ploraven i deien, és que no sé per què estic aquí, és que no sé per què sóc aquí, no sabien res, només era germana d'un republicà, cosina d'un republicà, o sigui, era una cosa, era una escabetxina, però tremenda, no? I ella diu això, diu, se li barregen totes les coses perquè, i al final, la nostra guerra civil, i tot comença amb un, perquè aquí jo sóc l'amo, i tot acaba amb un, i diu que li recorda el naixement del feixisme, i un he mort el llop, que és la revolució russa, i que tot ha estat un desastre, allà no has vist, no?
Ara estaves parlant, Carme, les presons de dones, i recordava quanta gent deu saber, per exemple, que el Corte Inglés d'aquí dalt, de Avinguda Diagonal, era una presó de dones, per exemple. No? Vull dir que cal molta memòria en aquest al respecte de tot
però
això.
Però és que el problema d'aquest país és que no en tenim cap de memòria, ni hem tingut la gent que podia explicar-nos-ho estan morint, jo diria que queden poquíssims, i l'única cosa que podem fer des de l'educació és explicar-ho, i des de la cultura. Jo crec que el que hem fet nosaltres també bonic de Terra Baixa és que crec que Barcelona en aquell moment era una de les ciutats més importants d'Europa, el naixement del moviment obrer era importantíssim perquè era el naixement d'una ciutat industrial que a l'estat espanyol no n'hi havia, pràcticament, i era aquí, i tot això, el que suposava, i va Guimerà, estrena en plena ciutat de les bombes, com era coneguda Barcelona, aquesta obra on hi ha un camperol que mata el seu amo. Home, vull dir, és evident que el context no l'ajuda al Manelic, eh? Mm.
Una altra cosa que cria molt l'atenció d'aquesta obra, si aneu a veure-la al TNC, és l'escenografia de Paco Azorín basada en un joc de llums espectacular per crear cada escena, no?
Bueno, però això té una raó de ser. Jo amb el Paco treballo fa molts anys, molts. Hem fet, com jo crec que hem fet 40 i pico espectacles
plegats.
I a mi m'interessava molt, i vam parlar així des del començament, que hi hagués molt la sensació de la soledat de l'ésser humà en el món, que és el que som, mentre les coses es belluguen malgrat tu i malgrat el que tu pensis, el que passi. Vull dir, tu estàs allà i passa el que passa, des d'un terratrèmol fins a un canvi polític assassí, fins al que tu vulguis, no? I tu estàs allà i és una mica el que hem aconseguit, és a dir, aquesta soledat dels actors, aquest espai buit, pràcticament, i tot aquest món que es belluga al seu voltant, que puja, que baixa, que els trepitja, que els deixa lliures, que una mica també moltes vegades el que fem i el que ens passa sense saber-ho, la política planeja pels nostres caps, i per això no és el mateix quan guanya unes persones o quan guanyen unes altres, les actituds de les persones són unes altres, no?
Terra Baixa, reconstrucció d'un crim, que serà al TNC fins al proper dia 26, però després marxeu per Girona, Tarragona, Reus, Manresa, moltíssims llocs més de Catalunya, però també a València, Mallorca i, atenció, Brussel·les i Orleans. Suposo que contentíssims.
Home, clar, perquè nosaltres estem fent un pacte amb els països catalans per poder treballar junts i crear-nos una petita xarxa. Els directors dels teatres, jo els vaig cridar per fer això, els vam apuntar immediatament i els hi vaig demanar poseu-vos en contacte amb els vostres polítics, amb els vostres consellers de cultura, i parleu amb la nostra consellera, que a més és extraordinària, la nostra consellera és una dona extraordinària, eh? I es van posar en contacte i tenim com una entesa i estem fent coses plegats, una mica perquè tenir la mateixa llengua i la mateixa cultura, doncs és una llàstima que no puguem anar treballant junts en aquest sentit. I Brussel·les, ja sabeu que un dels meus projectes era aquest, era els Països Catalans, i un altre era el món i Brussel·les, per això teniu un cartell a la porta que diu una porta al món, no? Mm-hmm. En tots els aspectes, el món interior, el món de fora, entrar, sortir, tot. I sabeu que hi ha un projecte i que estem fent un projecte que m'està costant vinga de viatjar sense parar, d'internacionalització del Teatre Nacional de Catalunya, posar-nos al lloc on ens correspon a Europa, mm-hmm, amb els teatres més interessants europeus del moment. Ho estem fent, ho fem, i un dels resultats és aquest. El que és el primer és més petit i espero que n'hi hagi de més grans.
Abans em recordaves, Carme, Barcelona com una de les millors ciutats del món i d'Europa. A dia d'avui ho és culturalment?
En aquest moment jo crec que l'oferta cultural de Barcelona torna a ser molt interessant, cada cop més i més i més. Sabeu que jo he estat vivint a Madrid uns anys. A mi m'encanta Madrid, a més, que és una ciutat vital, divertida, acollidora, hi ha gent de tota mena, de tot arreu, jo hi crec molt en aquestes coses, no? I l'oferta cultural, quan jo hi era allà, estava molt bé. Ara, francament, no té la mateixa oferta cultural que tenia, està en un estat una mica de petita involució en aquest aspecte, i tanmateix Barcelona està en una evolució, està tirant endavant una mica amb l'oferta cultural. Crec que hem de ser una ciutat com hem sigut sempre, amb ambició de multiculturalitat, d'acollidora, internacional, com hem sigut sempre, i crec que jo, tots els meus col·legues i totes les meves col·legues europees, que a més tenim ja uns anys de treballar junts i estem amb aquest projecte que ens hem inventat nosaltres de Between Lands i tal, venir a Barcelona és del seu somni sempre, eh? O sigui, mira, demà venen dues persones d'Orleans, el director del Teatre de Saint Andrée de París, a veure Terra Baixa, és a dir, i Barcelona els encanta, i el Teatre Nacional de Catalunya també. I crec que, a més, és important, perquè jo crec que quan... No, sempre passa això a la vida, no? De cop i volta teníem un tipus de teatre i un tipus de transgressió sempre, que mirava molt Europa, i de cop volta amb la construcció dels teatres grans, el Lliure, el TNC, de cop volta ens van fer com oficials, I això, com ja ho hem fet i ja ho sabem, ara hem d'anar un altre cop a ser el nostre esperit de tota la vida, que és mirar endavant i tirar cap a Europa i anar allà i ser, com sempre, dels millors allà, no?
Ara que em parlaves del TNC, quina és la situació, però sobretot quin ha de ser l'objectiu d'un teatre tan important com el Teatre Nacional de Catalunya?
Per mi, sempre dic que una de les claus de la meva gestió, que a més serà molt curteta, perquè només tinc 6 anys, és l'hospitalitat. Això vol dir que és un teatre que ha d'estar obert a tot el que passi a la ciutat. Per això és aquesta la diversitat que jo vull acollir. Ho diu la paraula aquesta, perquè ara és la que està de moda i qualsevol persona diu patriarcat i diu diversitat, no? Però jo ho dic de debò en el sentit concret de la paraula. És a dir, diversitat en tant en quant tot el que hi ha fora de la ciutat és el que ha d'entrar al teatre, tota mena de públics, i nosaltres estem obrint-nos a molts tipus de públics. I, de fet, està succeint això. Uh-huh. Per altra banda, crec que un dels objectius és acollir aquesta diversitat i, per tant, obrir-nos a aquesta diversitat del públic, també la paritat, sens dubte, perquè sense, és a dir, a vegades la gent parla les minories, les no sé què, tal, les dones, home, les dones, una minoria, és que s'ha de tenir valor per dir això. Som el 50 més 2% de la societat, no som una minoria per res. Per tant, el que sí que som és una majoria invisibilitzada, i nosaltres des del TNC estem intentant tenir, bueno, estem intentant, no, tenim una paritat absoluta, a més no em costa cap esforç fer-ho, i crec que sense paritat no hi ha democràcia. Per tant, nosaltres el que volem és això, i aquesta hospitalitat, aquesta paritat, aquesta diversitat, i no tenir prejudicis per fer un teatre que et faci emocionar, que parli de tu, que puguem estar junts. És un acte de resistència en el teatre avui dia, perquè el que volen i el que és són les plataformes, l'estar sol i venir al teatre i estar junts, i que no sigui tan important, sisplau, l'opinió personal entre 8.000 milions de persones que hi ha al planeta. Què importa la teva opinió? Si és que no val per res. L'única cosa que val és estar junts, respirar i bategar junts una estona, estar allà, compartir, emocionar-te, i després ja, prenent un cafè amb una persona que tinguis confiança, li pots dir, pues no m'ha agradat, o sí m'ha agradat, o aquell moment sí. No podem jutjar tan ràpid. És una cosa que ens ha quedat del franquisme, que la trobo desagradable.
T'havia escoltat en alguna entrevista, Carme, dient que una de les coses més importants del TNC és precisament la N de Nacional.
Clar, bueno, clar, i per això estem fent sortir per tota Catalunya. Un dels meus somnis és estrenar a Sant Cugat, fins i tot, m'entens? El que passa és que és molt més car, i llavors això s'ha de mesurar, és més complicat, però bueno. I tenir una mica aquesta... tenir el nostre patrimoni, portar al segle XXI el nostre patrimoni, que és treballar bé amb el patrimoni. Si tu veiessis la Royal Shakespeare fent un Shakespeare com es feien els Shakespeare de l'època del Shakespeare, no hi aniria ni sa mare, i això seria tremendo. Vull dir, s'ha de poder intervenir al patrimoni per fer-lo d'avui dia i per convertir-lo en un clàssic universal, com quan veus un Shakespeare o veus un Brecht, o aquest, és que és això. Llavors, el nostre patrimoni, treballar al costat dels autors, les autores d'avui, el nostre patrimoni són els nostres creadors, les nostres creadores, estar una mica al costat de tot això, i no tenir por d'obrir les portes a coses diferents que passen a vegades. I després també a comunitats com l'afrocatalana, com... És que, clar, tot això existeix.
Mm-hmm. Tinc la sensació, abans ho comentàvem, que hi ha una nova onada de talent emergent de teatre, i per això, precisament, des del TNC se li dona visibilitat amb espais com Dramatúrgia Emergent Europea, no?
Bueno, nosaltres l'any passat vam enviar a un autor i una autora allà, a Brussel·les, i un director i una directora. Això crea unes sinergies extraordinàries, perquè ells treballen allà amb gent d'allà, en anglès o en francès, cadascú amb el que pot, i allà es traduïa al Flemish les obres en català. Per tant, coneixen aquestes obres, coneixen aquests autors, aquesta autora, aquest director, aquesta directora, qui van portar a unes autores brussel·lars. Un escrivia en francès perquè és un marroquí que és brussel·lar perquè viu a Brussel·les, i una noia que escrivia amb Flemish. Van venir dos directores, van fer aquesta història. Aquest any ho fem en Portugal, enviem allà una obra del Prat i Coll i una altra de la Cristina Clemente, enviem l'Anna Serrano i el Salvador Sánchez el Pau Massaló a dirigir a Brussel·les. Aquest any amb els Balls Literaris portem a l'Eu Manzanares i al Salvador Sánchez amb una autora meravellosa francesa que es diu Charlotte Lagrange i ve també un autor portuguès que es diu Miquel d'Oliveira, fan aquesta obra a quatre mans en 48 hores. Vull dir, una mica estar junts i treballar, i això ho van fent els teatres europeus amb els que estem nosaltres. I l'any que ve, la proper temporada la tenim en França, ja tenim autors i autores que aniran a França. Es va traduint el nostre teatre al francès, al flemish, al portuguès, a l'italià. Vull dir, anem fent tot això. És una manera d'estar allà i de, com diem els valencians, de tocar mare.
Podeu veure aquesta obra al TNC, aquest Terra Baixa, Reconstrucció d'un crim, que és espectacular, fins al dia 26. Després, com dèiem, marxeu cap a Girona, Tarragona, Reus, Manresa, València, Mallorca, Brussel·les, Orleans. Ara bé, si li pregunto a Carme Portacelli pels propers projectes, em sembla que torna a Bovary al TNC.
Sí, Bovary torna al TNC per una casualitat, perquè venia una altra companyia francesa, però ens costava caríssima i no vam poder-la portar pels dies que havia de venir. No compensava gens econòmicament. I al final vam portar aquesta obra la vaig dirigir jo a Brussel·les fa 2 anys, i no es va poder estrenar en aquell moment a causa del Covid. I és una producció del Teatre Real Flamenc, el KBS de Brussel·les, teatre preciós, i va fer la versió el Mikhail de Kock, jo la direcció, i ara gira, va voltant per tota Europa, i a banda ens volen per tota Europa. L'altre dia ens van voler de Grècia també. O sigui, estem contentíssims, realment està triomfant, està anant per tota Europa, i ara ve aquí.
Bovary, que també la podreu veure al TNC, això sí, a partir del 4 de març. Carme Portacelli, directora del Terra Baixa, Reconstrucció d'un crim, directora del Teatre Nacional de Catalunya, moltíssimes gràcies per
gràcies avui. A vosaltres.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Passen 6 minuts de 4:45 de la tarda i com cada dimarts la caravana vol fer una parada, la parada solidària, i avui volem parlar de CATI, una associació que es dedica a la integració i acollida de refugiats del col·lectiu LGTBI. Un cop arriben a Barcelona i molts necessiten assessorament i ajuda per fer la seva vida, i és aquí quan entra en acció a CATI. Per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Rodrigo Araneda, president de CATI. Bona tarda, Rodrigo.
Buenas tardes.
Rodrigo, en más de 70 países la homosexualidad está prohibida y en una decena se castiga con la pena de muerte. En otros, aunque sea legal, el colectivo sufre violencia y discriminación. Yo supongo que los primeros que os lo preguntáis sois vosotros, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que pase esto en el 2023, en el siglo XXI?
Bueno, sigue pasando no solo en los países en los que está prohibida la homosexualidad o la orientación sexual y la identidad de género de personas diferentes, ¿no? Sino también en algunos que está permitido, donde la sociedad también es no tan permisiva, digamos.
¿Cuáles son los países que más asilo han pedido y han contactado con ACATI?
Eso depende del periodo de tiempo, pero en el último periodo nosotros atendemos personas de alrededor de unas 42 nacionalidades diferentes. Oh. Y sobre todo en el último periodo sí que es cierto que se han concentrado en algunas nacionalidades concretas, sobre todo Colombia, Venezuela, que son cifras más o menos generales de asilo en España. Pero constantes en nuestras solicitudes están, por ejemplo, Rusia, algunos países árabes en general, uh-huh. En África variados países y también personas de Centroamérica, Honduras, Salvador, Nicaragua, etcétera.
Justo antes que lo dijese, Rodrigo, me he apuntado aquí en el guión Rusia. No sé si a raíz de lo que ha pasado en los últimos años ha habido una oleada también de personas procedentes de Rusia.
Es una constante, no es una cosa de los últimos años, sino es realmente las políticas que han aparecido a partir de Putin, sobre todo, han sido bastante más restrictivas y han utilizado al colectivo LGBT como cabeza de turco de muchos elementos. En términos concretos, en el último periodo las legislaciones en Rusia se han endurecido. Por ejemplo, hay una legislación que es la ley de propaganda que impide que tú visibilices tu orientación sexual o que se pueda hablar de la orientación sexual en general en Rusia. Sí. En la época de la perestroika sí que hubo una apertura, se eliminó la homosexualidad como un hecho penable, se abrió el tema de la identidad de género y ya posteriormente cuando llegó Putin estos temas volvieron a aparecer ligados a la pedofilia, a otros elementos que culpabilizaban a la homosexualidad de todo ello.
Vamos a hacer, si te parece bien, en el caso concreto de las personas que piden asilo aquí en nuestra casa, procedentes de otras nacionalidades y que son del colectivo LGTBI. Me imagino que la burocracia, tanto para salir como para llegar, debe ser muy complicada, ¿eh? En el caso de Cataluña, ¿qué barreras tienen que superar las personas que piden asilo?
Yo creo que antes de llegar, las burocracias tienen que ver con las visas, sobre todo. Hay ciertamente países latinoamericanos tienen muchos la posibilidad de una visa tácita. Eso quiere decir que pueden venir como turistas y eso les facilitaría un poco el acceso al territorio. Pero hay muchas de las nacionalidades que atendemos que requieren de una visa. Uh-huh. Y por lo tanto no es tan fácil entrar a la Unión Europea. Y desde ese punto de vista, solicitar asilo es mucho más difícil, por supuesto. Luego, cuando ya las personas se encuentran aquí, el primer escollo es la cita previa para solicitar asilo. Esto es un hecho común para todos los colectivos. Suelen tardar entre 3, 4, 5 o más meses en solo encontrar la cita previa para poder acceder a un procedimiento que se llama la voluntad de solicitar asilo. Es decir, quiero solicitar asilo.
5 o 6 meses solo para solicitarlo.
No, solo para pedir la voluntad. Que
solo para decir, pedir la voluntad, ¿eh?
Que
no para solicitar
decir,
asilo.
Que quiere decir pedir la cita previa para poder hacer la solicitud posteriormente.
Wow.
Entonces eso impide el acceso a derechos, porque si no tienen la voluntad hecha no pueden acceder a ayudas de vivienda, de alimentación, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos son una serie de personas que terminan siendo más vulnerables que cuando llegaron. Uh-huh. Y en ese sentido hay muchas personas que terminan viviendo en la calle, que tienen una serie de dificultades a la hora de sobrevivir en nuestra ciudad o en Cataluña, en definitiva.
Por lo tanto, desde Acati, ¿cómo ayudáis para rehacer la vida de la gente que llega a Barcelona?
Bueno, intentamos muchas cosas, o sea, pues quisiéramos hacer muchas más. Pero en definitiva intentamos, sobre todo, de trabajar con las personas más vulnerables para poder protegerlas un poco de todo este elemento. Intentamos tener algún piso de acogida, que nos cuesta mantenerlo, por supuesto. Intentamos tener acceso a tarjetas de metro, acceso a servicios que les puedan facilitar un poco la vida. Pero una de las cosas, no sé si habéis escuchado, nosotros hace un poquito tiempo hicimos una campaña sobre todo para que la gente pudiera ofrecer alquiler de habitaciones más económicos, porque es que realmente las personas están pagando con sus ahorros esta espera que en realidad no cubre las necesidades de las personas que están solicitando asilo. Y pensemos que un salario promedio en muchos de esos países es muy bajo, entonces la cantidad de dinero que puedan traer es muy minoritaria.
Uh-huh. Enseguida entramos a hablar de todos los problemas que se encuentran, aparte de toda esta burocracia, para llegar a todos los servicios que necesitamos para vivir cualquier persona, ¿no? Pero antes, ¿cuáles son el tipo de vivencias que os manifiestan una vez han llegado a la Fundación? Porque supongo que las habéis escuchado de todos los colores.
Lo que pasa es que, como te digo, 42 nacionalidades con diferentes historias, con diferentes procesos de persecución, porque es que, en definitiva, los procesos son muy variados. Desde, por ejemplo, que tu misma familia intente matarte porque eres una vergüenza para tu familia, o que realmente a nivel estatal haya todo un proceso de persecución. Por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes a la hora de visibilizarlo, porque nosotros esta práctica no la vemos aquí, por ejemplo, es que la policía esté involucrada en aplicaciones de ligue para perseguir a las personas LGBT. Entonces, la cita, y una vez citadas, las captura o las detiene, ¿no? Y a partir de sus mismos teléfonos vuelve a hacer el mismo proceso con otras personas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido hay mucha variedad. También están los procesos de tránsito en el para llegar a Europa, en los cuales muchas personas pasan años antes de poder acceder a un país seguro. Y en estos procesos hay abusos sexuales, hay abusos laborales, etcétera, hay una serie de elementos. Uh-huh. O también tenemos la gente que, por ejemplo, accede a través de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Los mismos marroquíes que pueden acceder al territorio español en Melilla o en Ceuta, que muchas veces tienen el miedo porque las personas que les sirven de intérprete muchas veces tienen conexiones con sus familias. Entonces,
claro, si hablamos del colectivo LGTBIQ+, es un colectivo muy amplio. Pero si hablamos de las personas transexuales, muchas veces cae en situación de, la mayoría de las veces, cae en situación de vulneración, cosa que hay que decir y que hay que denunciar. Uno de los hechos más vulnerables en los que caen es que es un colectivo con más rechazo laboral, también aquí, en nuestra casa, ¿no?
Nosotros hicimos una encuesta entre el año 2019 y 2020, más o menos, en el cual estuvimos analizando cuál era la situación del colectivo trans aquí. Y no estábamos hablando solo de personas migrantes, sino en general. Uh-huh. Y más de la mitad de las personas estaban bajo el umbral de la pobreza, como familia. O sea, en su contexto, ellas tenían menos acceso a la economía de la que tenía la población en general. Y lo que vemos es normalmente que las dificultades que tienen para el acceso al trabajo tiene que ver muchas veces con el prejuicio, pero no solo en el trabajo, sino también la vivienda. Por ejemplo, muchas de las personas migradas o las personas que tienen menos recursos acceden al alquiler de habitaciones, pero el alquiler de habitaciones no está regulado como el alquiler en general de un piso. Por lo tanto, la persecución de situaciones de discriminación no son tan fáciles de perseguir. Y en ese sentido es mucho más difícil acceder al alquiler de una habitación para una mujer trans, por ejemplo, que lo que sería para un hombre gay, por ejemplo.
Te escuchaba, Rodrigo, en una entrevista en BTV donde destacabas que España y Cataluña, eso sí, son ejemplo en la manera de entender la atención sanitaria hacia las personas trans.
Bueno, ha sido un proceso muy interesante porque la participación de las personas trans en la construcción del modelo sanitario hacia las personas trans fue un proceso muy interesante. Se generó una plataforma que es Transforma la Salud, que empezó a hablar de las necesidades propias que tenía el colectivo y cuáles eran las dificultades que se encontraban en el acceso. Por ejemplo, una de las cosas que denunciamos en esa época fue que las personas migradas, por ejemplo, se les cuestionara que no tuvieran familia en España o en Cataluña. Y como no tenían familia, se les cuestionaba el acceso a las operaciones. Entonces tú dices, si tú no tienes familia, pero tienes red social y puedes estar igual de cuidada que si tú tienes o no familia de sangre, ¿no?
Uh-huh. Enseguida te pregunto cómo nace la asociación, cuántos años lleváis trabajando. Antes, pero una de las cosas que más me preocupa en este sentido, y no sé si os preocupa mucho como asociación, es el auge de la extrema derecha.
Yo diría que en realidad a nosotros nos preocupa más los discursos en general de odio que se están generando y que se les está siguiendo una práctica común que por muchos años, cuando habían discursos que eran incongruentes con la realidad, lo que hacíamos era visibilizarlos para que se desactivaran. En la actualidad se está haciendo eso, pero eso lo que está permitiendo es que estos discursos crezcan y no se desactiven. Al revés, permitan que hayan agresiones, que personas que escuchan estos discursos en la televisión o en otros aspectos crean que eso les permite hacer actos que son en contra de las personas LGBT.
Claro, si hablamos de casa nuestra, no solo de Europa, ¿eh? En Cataluña y en el resto del Estado español han crecido en número y agresividad las agresiones hacia el colectivo LGTBI. No sé si afecta de alguna manera a que las personas que vienen buscando un refugio seguro no terminen de encontrarlo.
Muchas personas inicialmente la gente piensa que cuando llega una persona LGBT a Cataluña, una vez que llega ya se ha solventado todo, ¿no? Es como si fuera el arco iris, ¿no? Uh-huh. Al otro lado del arco iris. Pero no es así, en realidad lo que encontramos
es donde empieza todo, ¿no?
Sí, es donde empiezan muchas de las cosas, y muchas de las cosas que realmente tienen que ver con una dificultad de vivencia social en general, ¿no? Acostumbrarse a unos espacios, buscar un lugar seguro no es una cosa sencilla si tienes que vivir en la calle, por ejemplo. Sí. Si no puedes acceder a una vivienda mínima, si no puedes acceder a alimentación mínima, si no puedes acceder a unos recursos mínimos que te permitan. Por ejemplo, una de las cosas que nos parecía extraña era que Servicios Sociales planteara, por ejemplo, que una mujer trans no pudiera comprar maquillaje para poder presentarse un trabajo mejor, porque consideraba que como era un elemento estético, no era necesario, no era una necesidad básica. Entonces, son elementos que tú te vas dando cuenta que son desconocimiento un poco de la realidad de las personas, son desconocimiento de lo que necesita una persona para sentirse bien, para poder sentirse integrada dentro de una sociedad, ¿no?
Claro, a las personas que vienen a la asociación, Rodrigo, ¿cómo les facilitáis este poder sentirse seguras, este poder empoderarse?
Bueno, primero, una de las cosas es intentamos que nuestros espacios de participación sean lo más inclusivos posible y que permitan también el conocimiento de personas autóctonas. O sea, los espacios sociales, normalmente hay personas que son autóctonas y hay personas inmigrantes que nos sirven un poco para generar este espacio más de acogida. Generalmente el problema que tenemos con los espacios es que no necesariamente están pensados para todo el mundo. Si tú vas a un casal, por ejemplo, sea el que sea, una asociación, normalmente después de la reunión se van de cena. Eso quiere decir que tienes que tener dinero para tomarte un café, una cerveza o lo que fuera. No necesariamente las personas que participan con nosotros la tienen. Entonces hay que pensar en estrategias que permitan pensar en este intercambio sin que eso signifique que la persona tenga que tener unas necesidades más allá, ¿no?
Ahora me estabas hablando, Rodrigo, y pensaba que y qué poco... estamos concienciados todos como sociedad, ¿no?, de que pasan estas cosas.
Y el otro tema es tener en cuenta que las personas hablan diferentes idiomas y no necesariamente entienden todo. Uh-huh. Por lo tanto, tienes que tener un espacio en el cual se tenga en cuenta los diferentes idiomas, que se tenga en cuenta las diferentes formas de participar y de entender la vida también.
Uh-huh. Hemos hablado de algunos de los testigos de vuestra asociación. Hemos hablado de discriminación. Hemos hablado de lo que cuesta encontrar un piso de alquiler, por ejemplo, ¿no?, para cualquier migrante, pero sobre todo si pertenece al colectivo LGTBIQ+.
Perdona que te interrumpa. Dime. Porque una de las cosas que más nos impresionó fue cuando intentamos poner los pisos de acogida. Ajá. Nosotros visitamos un montón de pisos para alquilarlos, pero nos fue casi imposible alquilar pisos a nosotros como entidad.
Qué bestia. Qué bestia. Voy por aquí. ¿Cuál es el cambio que tiene que producir, que se tiene que producir desde la administración pública para empezar a poner soluciones sobre la mesa?
Es que es muy complejo porque es que en realidad, primero, una voluntad política. Una voluntad política que
¿la
piense...
¿La hay, Rodrigo?
Yo creo que la hay, pero el problema es que se ejecute en competencia con otras con otros colectivos vulnerables también, que sí es que es cierto que muchas veces se concibe que hay que hacer una respuesta homogénea para todos los colectivos, pero es que en realidad este colectivo es bastante vulnerable en muchos aspectos y eso hace que, por ejemplo, generar un espacio de albergue, por ejemplo, que sería una solución. Pensemos en una persona trans que entra en un albergue. ¿Es fácil trabajar con un albergue en el cual va a entrar una persona trans y se van a adecuar los albergues a que sean respetuosos y no haya problemas? El tema es ese, en definitiva. Nosotros decimos que en este momento no estamos en una situación ideal, que sería todos los espacios son inclusivos, sino que hay que trabajar en algunos espacios que permitan el trabajo con estas personas más vulnerables y que puedan acceder a estos servicios.
Hablábamos ahora de la administración pública, antes te comentaba, como visión puramente personal, que no estamos, no sabemos la sociedad qué pasan estas cosas y tendríamos que implicarnos más. ¿Qué cambio necesita la sociedad catalana?
Yo creo que la sociedad catalana tiene muchos elementos positivos y que se deben potenciar, pero como toda persona no tiene acceso a todos los conocimientos y a todos los tipos de personas, entonces asume una postura. Yo me recuerdo hace unos años que un señor me decía, pero ¿y por qué no trabajan? Y yo le digo, bueno, porque no pueden acceder al trabajo. Legalmente ya lo tienen vetado hasta que no tengan un permiso. Pero además la gente tampoco les ofrece un trabajo. Entonces tenemos un doble elemento, que es la sensación de que tus privilegios los otros también lo tienen. Y entonces es quizás la curiosidad de entender que el otro no tiene tus mismas características. No.
Hablamos desde el privilegio sin darnos ni cuenta, ¿no,
claro,
Mario?
Es que muchas veces los privilegios los tienes y no te das cuenta que los tienes hasta que los pierdes. Uh-huh. O sea, te das cuenta que la libertad, por ejemplo, la pierdes cuando estás en prisión, no antes. Y a nosotros que trabajamos en prisión desde hace unos cuantos años también, nos damos cuenta cómo la gente también esta parte la asume con prejuicios. Asume con prejuicios el tema de que una persona haya estado en prisión también, por ejemplo.
Creemos poco en la reinserción, ¿eh? A todo esto, te he dicho que te lo preguntaría, ¿cómo nace la Fundación Acati?
Ok. En los años 2002, por ahí, muchas personas voluntarias de otras organizaciones LGBT y de inmigrantes, lo que nos preguntábamos era por qué las personas migrantes se integraban, entre comillas, poco dentro de las juntas de las organizaciones. Y hacíamos una pregunta concreta. ¿Qué pasaba cuando iban a una organización de migrantes? Y cuando iban a una organización de migrantes les decían, este no es un espacio para hablar de temas LGBT. Y al revés, cuando iban a una organización LGBT les decían, este no es un espacio para hablar de migración. Entonces no había un espacio realmente para poder hablar de todas las realidades. Y entonces se generó la asociación de esa forma. Uh-huh. Generar un espacio para que realmente hubiera espacio para hablar de todos los temas, no solo de una cosa. Entonces era como si nos encasillaran en cubículos de acuerdo a la característica que nos tenían que atender. Y por eso la entidad al final se ha transformado en una entidad que trabaja muchísimos temas variados. Pues así decirlo, llegamos a la salud e integramos esta plataforma junto con otras entidades y eso generó un cambio social, no generó un cambio para las personas migrantes solo, sino para todo el mundo. Así también integramos otros espacios de participación en los cuales normalmente estamos participando y generamos cambio social con la opinión de un colectivo que a lo mejor es una minoría.
Ahora me estabas explicando esto, Rodrigo, y pensaba... Claro, es que la gente del colectivo LGTBI, migrante y que ha pedido asilo, está un poco en tierra de nadie, ¿no?
Generalmente lo que nos sucede es que las personas están invisibilizadas tanto por ser LGBT como por ser refugiadas o solicitantes. Y por otro lado, te vas encontrando con las trabas que te van impidiendo acceder a lo que normalmente una persona dentro de esta sociedad va consiguiendo, uh-huh, que realmente hace más difícil. Y cada vez lo hacemos más difícil, porque, por ejemplo, el mismo gobierno antes tenía las colas para poder pedir esta cita. Ahora estas colas son virtuales. Tú no las ves en la calle, entonces no ves cuánta gente está pidiendo asilo ni cuánta gente está esperando la cita. Entonces cada vez es más invisible todas estas circunstancias.
Si alguien tiene problemas, Rodrigo, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Directamente al teléfono que tenemos, que es el 93 931 931 353, o en el correo electrónico, que es acati@acati.org.
Doncs ja ho sabeu, si us voleu posar en contacte amb ells, si necessiteu el seu assessorament, 93 193 13 53. També podeu escriure'ls a cati@cati.org. Rodrigo Araneda, president de Cati, ha sigut un plaer, que vaya muy bien.
Gràcies.
Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your presence.